Duros a quatre pessetes.
I deixeu-me ara mateix que el Duros a quatre pessetes us presenti el senyor Xavier Vilajoana. Ell és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, president també del Saló Construmat, CEO del grup Euroconstru, que és una empresa catalana amb presència internacional dedicada a la gestió global del procés de promoció d'edificis residencials, oficines i hotels. I amb ell doncs, volem parlar de molts temes. Per començar, un estudi que diu que l'any 23 es van iniciar a Catalunya la construcció de 14.000 habitatges. Poden semblar molts, però no sé jo si són suficients per atendre la demanda que hi ha actualment. Senyor Vilajoana, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs són suficients aquests 14.000 habitatges que es van iniciar a Catalunya l'any passat?
Doncs no, malauradament no, i no són suficients per molt. Mm. És a dir, segons els estudis i el pla sectorial d'habitatge, es necessitarien 25.000 habitatges anuals a Catalunya. És l'estimació de la generació de noves llars. Per tant, vol dir que cada any, aproximadament, anem acumulant un dèficit de 10.000 habitatges. I això, òbviament, no és bo.
Els que es fan no són suficients, però hi ha dades encara més preocupants. I és que es diu que la producció d'habitatges a l'any 23 encara ha estat menor que l'any 22. Quin és el motiu perquè això passi?
A veure, sí, la veritat és que portàvem una línia relativament ascendent, vam passar de 13 a 14.000, ja havíem ja superat el llindar dels 15.000 l'any 22, però l'any 23 vam fer aquesta petita davallada que anomenes. Jo crec que hi ha diversos factors, normalment no només n'hi ha un. El que sí que és veritat és que la inseguretat jurídica, la munió de canvis regulatoris que s'estan produint en el nostre sector no ajuden gens. Al final és un sector que és molt intensiu en capital i el capital necessita seguretat i necessita saber les regles de joc. Si quan comences un projecte tens el risc que et canviïn les normes i no saps ben bé cap on anirà, doncs això fa que la inversió marxi o se'n vagi en llocs on aquesta inseguretat no existeix.
Inseguretat jurídica. I també hem vist a l'estudi grans diferències en habitatges iniciats i acabats en districtes de Barcelona. Això vol dir que hi ha llocs amb més demanda que altres o que les normes a cada districte també són diferents?
Bé, el problema que tenim a Barcelona és que tenim 10 Barcelones a dintre, no? I cada districte és...
Només 10?
Bueno, en principi sí. Després hi ha casos específics, però sí que és veritat que no ajuda. La veritat és que, bueno, ho hem repetit moltes vegades, la normativa del 30% que es va aprovar, ens ho hem dit sempre, és possible que de la seva bona intenció, però com que evidentment es va posar en pràctica i es va fer sense consensuar-ho amb els actors que al final havien de fer tots els habitatges, aquests habitatges, doncs no ha funcionat. I per tant, doncs hem perdut 8 anys d'activitat immobiliària a Barcelona i això el que fa és agreujar més precisament aquesta distància, aquesta forquilla entre l'oferta i la demanda en una àrea molt densificada com és Barcelona.
Mala comunicació, ens deia, entre els actors principals de construir habitatges i l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta línia continua amb el canvi d'alcalde?
A veure, sobre el paper, no. Ara, després cal posar-s'hi, cal escriure-ho i cal fer-ho. I el que passa que normalment els estudis, els anàlisis tècnics que es fan quan passen en el terreny de la política, doncs, malauradament, s'esmicolen i acaben sortint coses molt diferents de les que s'han plantejat inicialment i sobre les quals els tècnics ja estaven més o menys d'acord, no? Amb matisos, però això és el que acostuma a desvirtuar normalment tots els anàlisis i estudis tècnics que es fan quan passen en el segment polític, d'acords entre partits, etc, de jocs de majories, minories...
Sí, sí.
I això crec que no és positiu perquè no, al final no afavoreix els ciutadans, en aquest cas de Barcelona, que són els que n'acaben patint les conseqüències.
Vostè és un expert i s'està queixant d'inseguretat jurídica, de manca d'agilitat administrativa, de mala comunicació amb l'Ajuntament. Què es pot fer? Quines receptes posen vostès damunt la taula? O què li volen dir als polítics o als administradors?
A veure, el que se'ls pot dir és que analitzin realment allò que legislen. És a dir, al final, les dades parlen per si mateixes. En l'estudi vam dir que en els últims anys gairebé el 80% dels habitatges de protecció oficial els hem fet els promotors privats. Per tant, som un actor necessari i superimportant per fer aquest tipus d'habitatges. Aleshores, no té cap sentit que per incentivar la construcció d'aquest tipus d'habitatge no es parli amb els que els han fet els últims anys, la gran majoria. Per tant, jo el que diria és que la gent, estaria molt bé que això es pot aplicar a Barcelona, a Catalunya i en general a Espanya, el que estaria bé és que estiguessin potser 6 mesos o un any parlant d'habitatge, de vivendes, i després deixar-ne de parlar, que no estan-ne parlant 4 anys, que malauradament és el que passa massa sovint.
Que es parla molt els mesos abans de les eleccions i després 4 anys de silenci, vaja.
Correcte.
També hi ha més temes preocupants, com la contradicció que diu que, malgrat hi ha una dada elevada d'atur, falta mà d'obra al seu sector. Això continua sent així? Com s'està resolent?
És així, i en aquest cas, bueno, són uns deures que tenim pendents, no? És a dir, fer atractiu un sector que ha canviat molt. La gent encara, jo crec que un de les mancances que tenim a nivell de comunicació és fer veure a la gent jove que no és el mateix construir ara que com es construïa abans. La introducció de la digitalització, les noves tecnologies, l'inclús de la industrialització, realment fan que sigui un sector ara molt més atractiu del que era abans. És un sector que, a més, té uns convenis, unes retribucions, uns salaris que estan per sobre de la mitja, de molts convenis, per exemple, el d'hostaleria, no?, que podria ser una mica els vasos que va sempre s'ha dit, que els que estaven a la construcció ara estan a l'hostaleria, i aquesta és una tasca que tenim per endavant i que ja estem fent. És a dir, convèncer, o com a mínim fer pedagogia i informar de les bondats del nostre sector per la gent jove i per aquells que, bueno, que no troben feina, que n'hi ha molts, i en canvi en el sector de construcció, com bé dius, ens en falten molts.
El que és cert és que ara mateix trobar un pis a Barcelona o a Catalunya doncs és un malson. No sembla que la cosa en els propers anys hagi d'anar a millor, almenys amb aquestes polítiques que s'estan aplicant. No sé si hi ha alguna legislació, alguna ciutat europea en la que vostès es vulguin emmirallar o que estiguin fent bé les coses, o això és un mal endèmic a tot arreu?
A veure, o sigui, en les ciutats o zones de molta densificació, activitat econòmica, etc., com pot ser les grans capitals o ciutats més importants dels països, és un tema bastant recurrent. El que passa que aquí jo crec que hauríem de començar a pensar en la Gran Barcelona. I jo sempre poso un exemple. Quan nosaltres podem fer un viatge a Londres i mirem els aeroports on podem aterrar, n'hi ha un, que és Stansted, que tots diem, bueno, aterraré Stansted, per nosaltres aterrar a Londres. Doncs Stansted està el que seria equivalent a 20 quilòmetres de Girona.
Sí, sí.
És a dir, hauríem de començar a pensar i a mesurar les distàncies en minuts i no en quilòmetres. I aquesta és una de les opcions, perquè és evident que no tothom podrà viure a Barcelona.
És a dir, si està ben comunicat, no passa res per aterrar a 50 quilòmetres a Barcelona.
Exactament, és un exemple. I quan dic comunicacions en tots els sentits, infraestructura, això ja entra dintre del negociat de l'Estat, evidentment. Però això és un tema molt important. I després, tot el sòl que hi ha en desenvolupament, el que s'hauria de fer és accelerar, perquè els tràmits urbanístics, hi ha planejaments que porten 15 anys o 20 anys realitzant-se.
Uau. Agilitzar, sí. Espero que algun polític important hagi escoltat aquesta entrevista i hagi pres nota, perquè està clar que li estan demanant moltes coses a crits. Senyor Vilajoana, moltíssimes gràcies per estar al Duros a quatre pessetes i posar un cop més aquest problema damunt la taula.
Molt bé, doncs molt agraït a vosaltres.
Fins aviat.
A reveure.